Noticias Vespre. Karen Madrid.
La gratuïtat del P2 marca els terminis per adjudicar el nou contracte de les 11 escoles bressol municipals. El document passarà per un ple extraordinari dimecres que ve i obligarà a allargar l'actual fins al març. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El contracte suposarà una inversió de prop de 9 milions d'euros. El portaveu del govern municipal, Eloi Cortés, confia que la Generalitat assumeixi el seu compromís econòmic.
Quan es tracta de serveis públics i com aquest, no es val només amb l'anunci, sinó també els recursos suficients com perquè pugui funcionar, sobretot quan estem parlant de franges que són tan importants pel desenvolupament dels infants com doncs, l'I2, que ara ja no se li pot dir P2.
El ple extraordinari també aprovarà una subvenció de 400.000 euros per al rebost solidari i el contracte d'obres del Pavelló de l'Oest.
En cultura, la joventut de la Faràndula estrena la Dia aquest cap de setmana i ho fa amb les platees plenes.
Després d'ajornar la seva estrena arran de la pandèmia, aquesta cita s'ha rebut amb entusiasme entre els espectadors. El muntatge, dirigit per Joan Baptista Torruella i Míriam Vila, portarà a l'escenari de la Faràndula 74 actors i ballarins. L'estrena és demà a les 6 de la tarda i es podrà veure fins al 22 de maig.
En esports, el Sabadell no es pot confiar en l'enfrontament contra el Cornellà demà a la nova Creu Alta.
Així ho ha apuntat avui Pedro Munitis, tenint en compte que el Cornellà es juga la salvació del descens en aquest xoc. En tot cas, s'espera un gran ambient a l'estadi, ja que s'han venut mig miler d'entrades a taquilla.
Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Si hem de buscar problemes, hem d'anar ja cap a Barcelona, on hi ha congestió a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt també entre Sarrià i Sant Gervasi, també en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, la mateixa temperatura que ahir abans d'ahir. Hem d'esperar canvis de cara a les pròximes hores i de cara al cap de setmana. Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest ambient càlid. La temperatura continuarà pujant durant aquestes immediates hores i, de fet, s'espera que la temperatura més alta pugui inflar-se entre els 31 i 32 graus i aquesta més elevada s'ha de registrar en punts de Ponent, de manera molt local, i també a punts de la Conca de Tremp, però també d'altres indrets de zones properes la temperatura arribarà a superar els 30 graus. Un ambient càlid que es mantindrà de cara al cap de setmana. Continuarem parlant de calor tant dissabte com diumenge, però sí que a diferència d'avui sí que hi haurà el creixement d'algunes nuvolades que afectaran a diversos municipis de zones de muntanya, inicialment a la zona del Pirineu dissabte, diumenge també fins i tot algunes nuvolades en punts del prelitoral, però que en conjunt no han de deixar ruixat a molt estirar cap a la zona del Pirineu Occidental. De cara a aquesta tarda no s'esperen nuvolades a Catalunya, però sí que se n'esperen cap a la zona del Pirineu francès. Aquí hi haurà alguns ruixats que fins i tot fregaran cap a la zona del Pirineu català i que podrien entrar cap al nord del sector del Ripollès. D'altra banda, també cal dir que es podrien formar alguns núvols baixos, algunes boires matinals a la façana litoral durant aquests propers dies, però sobretot durant les primeres hores del matí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El nou contracte de les 11 escoles bressol municipals de la ciutat passarà pel ple en una sessió extraordinària dimecres que ve. L'administració local va amb uns calendaris més justos de l'habitual arran de l'anunci de la gratuïtat del P2, el nou I2, per part de la Generalitat. Per això, el contracte actual s'haurà de prorrogar fins al març del 2023.
Un nou contracte que suposarà una inversió per part de l'Ajuntament de prop de 9 milions d'euros. El portaveu adjunt del govern municipal, Eloi Cortés, confia que la Generalitat compleixi amb el seu compromís i aporti els recursos necessaris per a la I2.
A vegades es fan sense tenir en compte la realitat local i que al final acabem assumint els ajuntaments doncs volem més tasques o més finançament del que ens toca, no? I que per tant s'han de treballar millor i s'han de fer sobretot comptant amb la realitat local i que no passi com ja ha passat altres vegades, que la Generalitat de Catalunya, doncs, com sabeu, fa anys va reduir la seva aportació de les escoles bressol i això el temps ens ha donat la raó perquè ajuntaments com els de Sabadell van portar la Generalitat de Catalunya als tribunals i ara doncs, està obligada a pagar-nos per sentència judicial tots els diners que no ens va aportar en aquell moment.
Al curs que ve, les escoles Bressol Municipal oferiran 695 places d'I2. Només 292 estan lliures per a infants de 2 a 3 anys. La resta estan ocupades pels ja inscrits aquest curs. Tot i que no s'han creat noves places, sí que se n'ofereixen un centenar més que els cursos anteriors, que fins ara no s'omplien per falta de demanda.
El ple aprovarà també una subvenció de 400.000 euros pel rebost solidari.
Els recursos serviran per finançar el cos estructural de l'entitat, que tenen 1.800 famílies en situació de vulnerabilitat. Els aliments que es dispensen, en canvi, provenen directament de la Unió Europea.
Per últim, en la sessió extraordinària es debatrà el contracte d'obres al pavelló de l'Oest amb un pressupost de prop de 8 milions d'euros.
La regidora del Desenvolupament Urbà, Marc Molina, confia que les esperades instal·lacions puguin estar enllestides a finals de 2023.
La idea és que marxem abans de vacances amb moviments de terra aquesta parcel·la per quan vinguem al setembre a poder començar ja el que és l'obra civil, els fonaments del pavelló. I a partir d'aquí, si no vaig errada, estaríem parlant de finalització finals de 2023. Però la idea és aquesta, la idea o més. Però bueno, quedeu-vos amb això, però sí que és veritat que la idea és que puguem marxar de vacances tant el govern com el servei tècnic amb, bueno, veient ja moviment a la parcel·la.
Les noves instal·lacions tindran 3.700 metres quadrats, al costat s'hi crearà una pista exterior i nous espais de passeig i places d'aparcament.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Trobar un fàrmac perquè no ens infectem de la Covid. Aquesta és la idea d'un grup d'investigadors del Centre d'Investigacions Biològiques Margarita Sales, que aquests dies treballa al sincrotró Alba amb aquesta recerca a través de les proteïnes.
I ho fa amb aquest polímer molecular perquè precisament són la via d'entrada dels virus a les nostres cèl·lules a través dels microtúbuls. Gràcies a la llum del sincrotró, els científics poden saber com interactua en una escala molecular, descobrint si hi ha algun medicament existent que podria aturar la infecció per coronavirus. Això és justament el contrari del que hem fet amb la vacunació, com explica l'investigador principal del grup, Fernando Díaz Pereira, en declaracions al Cafè.
Ya nos da igual que el virus mute para adaptarse a la proteína humana, porque digamos que la entrada está cerrada desde el otro lado. Entonces, aunque no se consigue utilizar el virus, digamos que es una aproximación cuya idea final es ser capaz de atacar estas variantes y todas las futuras variantes.
La tècnica també serviria per altres virus com l'Ebola, les interaccions o la febre porcina.
Indignació entre les associacions de famílies per la decisió del Departament d'Educació de deixar en mans de les direccions del centre la contractació de les activitats de lleure durant les tardes de setembre. La FAC diu que aquest canvi de postura obre la porta a la privatització d'aquestes activitats. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La presidenta de la FAC, Belén Tascón, ha lamentat que el govern català apliqui una doble vara de mesurar entre l'escola pública i la concertada. Són declaracions al Cafè.
A les escoles concertades sí que accepta fer una subvenció. Segurament considera que el funcionament de les AMPAs i de les AFAs de les escoles concertades funciona bé. I el que no funciona bé, el que funciona irregular, és el de les AFAs públiques, no? És a dir, aquí primer, doncs, és aquell menysteniment, no?, cap a les famílies de la pública, no?
Tascón defensa la tasca de les associacions de famílies i nega que aquestes entitats tinguin un funcionament irregular, tal com hauria apuntat la conselleria.
Les entitats sabadellenques, amb el suport econòmic de l'Ajuntament de Sabadell, impulsaran aquest estiu una norantena de casals, 8 colònies i diverses activitats culturals per a infants i joves. Per segon any consecutiu, sota el paraigua del programa Viu l'Estiu, l'administració local inverteix 172.000 euros, 90.000 dels quals es destinen a infants amb necessitats educatives especials.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha destacat la importància d'aquest programa.
Això és un recull de propostes on el que volem és que al final oferir suficient oferta i suficient diversificada perquè tot qualsevol família doncs, pugui trobar allò que s'adequa més en els seus infants.
La principal novetat de Viu l'Estiu d'aquest any són tres activitats de circ orientades a joves que tindran lloc a l'Estruc. Les ha destacat el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
Dels Galindos tenim el Mort de Riure, que és per nanos de més grans de 12 anys, que serà el divendres 3 de juny, que això passa a l'Estruc. Després tenim el curs intensiu de circ i de taller d'aeris per joves, que això es farà també per joves d'entre 12 i 16 anys i es farà entre el 28 de juny i el 14 de juliol. I després també tenim el taller de circ, que és per iniciar el coneixement de diferents tècniques circenses, especialment les acrobàcies i els equilibris. Això també passa doncs, per nanos d'entre 12 i 16 anys, des del 27 de juny fins al 13 de juliol.
D'altra banda, en l'àmbit esportiu es reprenen els cursos de natació, suspesos els dos estius anteriors arran de la pandèmia.
Una desena de persones es manifesten en contra del projecte de la piscina de surfs al Ripoll.
La plataforma en defensa del riu Ripoll ha convocat la protesta a les portes de l'Ajuntament en un projecte que consideren antagònic a l'espai naturalitzat i de convivència que ha de servir només per al benefici privat. Noemí Safra, portaveu de la plataforma, assegura que aquesta era una activitat, però en vindran d'altres.
Ja hem passat de la fase embrionària i estem començant aquestes activitats. Aquesta del divendres és molt senzilla, a més, amb l'estiu que se'ns ha vingut a damunt, doncs encara queda doncs, com una mica més simbòlic, però diumenge comencem amb coses de més calat, com és la ruta guiada que farem a les 10 del matí, que hem quedat al Centre Cívic de Sant Oleguer.
De fet, la plataforma en defensa del riu Ripoll vol organitzar més actes públics de cara al juny.
Esquerra Republicana s'assuma a les crítiques del govern municipal per com ha gestionat les obres que s'estan fent a la piscina de Can Uriac. Els republicans lamenten que l'executiu no informés abans de les dificultats amb què s'han trobat i que no hagi buscat alternatives pels veïns de la zona. Les instal·lacions de la Ronda Navacerrada haurien d'obrir la segona quinzena d'agost, sempre que finalitzin les obres del col·lector del clavegueram que hi passa per sota.
La portaveu adjunta d'Esquerra, Elia Soriano Costa, denuncia que els veïns de Can Uriac no podran gaudir de l'equipament per segon any consecutiu.
Què ha estat fent el govern? Com pot ser que triguem 6 mesos en fer una obra de reparació? Això és el que ens amoïna. I el problema és que ja no tenim temps per arreglar-ho, perquè ara ja sí que anem molt justos, queda un mes, i per segon any consecutiu els veïns d'aquesta zona es queden sense un equipament municipal de la temporada.
La formació proposa que la zona que no estigui afectada pels treballs s'obri quan toca, a final del mes de juny, que s'ofereixi transport públic gratuït a les famílies del barri per desplaçar-se a altres equipaments municipals o bé que s'habilitin espais d'ombra i aigua en aquesta àrea de la ciutat.
I no deixem de parlar d'iniciatives d'Esquerra perquè la plaça Doctor Robert serà l'escenari del Festival Impuls Jove. El certamen està organitzat per Joventut República i es planteja com una llançadora de grups emergents vallesans.
Aquest matí les joventuts del partit han presentat la proposta que tornarà a Sabadell després de celebrar-se a Rubí l'any passat. Els sardanyolencs Cronopios i Dos Cèntims seran els caps de cartell d'una edició que se celebrarà a la plaça del Doctor Robert el pròxim diumenge 22 de maig i en horari de vermut. Per Glòria Llobet, regidora d'Esquerra al Consistori, iniciatives com aquesta haurien de tenir més facilitats.
A vegades és molt complicat trobar un espai. Sabem que Sabadell és una ciutat que té moltes activitats, no?, i que es fan moltíssimes coses alhora, però creiem que amb aquestes iniciatives autogestionades a vegades costa més, no?, de donar aquest suport que potser és necessari. Llavors, nosaltres sempre defensarem que s'han d'ajudar més a les iniciatives autogestionades, que a més són sense ànim de lucre, que són obertes a tot el públic i que, són, no?, que per tant són gratuïtes, que no pas no?, potser una empresa privada.
El discjòquei Sergi CS tancarà l'edició d'aquest Impuls Jove.
En el dia de demà hi haurà una nova consulta sobre monarquia o república Sabadell. Més de 2 anys i mig després de l'anterior, en aquesta ocasió hi haurà entre 17 i 20 taules per als 7 districtes sabadellencs. En tot l'estat hi haurà 700 urnes organitzades per les plataformes republicanes espanyoles. Rafa Arteaga.
Després de la primera consulta de l'octubre del 2019, les plataformes organitzadores volen saber què n'opina la població sobre la titularitat de l'estat. Podran votar totes les persones majors de 16 anys. Joan Balart, de Sabadell per la República, ha explicat el que fa per què ho fan.
Crear opinió pública de que hem de tenir capacitat de poder decidir quin és el règim que ens ha de marcar la vida política i econòmica i per això ho posem sobre la taula aquestes dues opcions.
Malgrat que no serà vinculant, els organitzadors consideren important que les noves generacions, que no han pogut decidir sobre si volen o no una monarquia parlamentària, prenguin consciència i, potser, aconseguir fer un referèndum vinculant al futur.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Platees completes per les representacions de l'Adi, el muntatge de la joventut de la faràndula, que s'estrena aquest dissabte al Teatre del mateix nom.
I si fos veritat I no és cap llegenda, i Jafar no s'ho inventa, i trobo el tresor amagat.
L'obra va aturar la seva producció per culpa de la pandèmia i ara per fi veu la llum posant dalt de l'escenari 74 actors i ballarins sense restriccions.
Les funcions seran els dos pròxims caps de setmana, dissabtes i diumenges a les 6 de la tarda i també una matinal de diumenge a les 12. El musical està protagonitzat per Eric Alés, recordat pel muntatge de Ratatouille, i s'hi venen més de 150 vestits i una escenografia de grans dimensions. Alens ha explicat al programa Al Matí que els nervis de l'estrena arriben per diferents motius.
Primer hi ha els nervis propis de tot l'estrès que comporta tots els dies abans d'estrenar un projecte, i més quan és tan gran com aquest i tan ambiciós a nivell teatral, però clar, a més, venint d'on venim, de la prèvia cancel·lació pel Covid, de la pausa de 2 anys i tot, doncs ara ja no són només els nervis propis de l'estrena del projecte, sinó també de les ganes ja de treure tot el que portem guardant durant aquest temps.
Curiosament, la pel·lícula que tothom coneix és la que menys ha influït en el muntatge. Vila ha volgut apujar la contribució d'alguns personatges, com ara el de Jafar i el Sultà, respecte al que fan en els musicals de Londres. La cançó que escoltem, Si fos ric, és un dels hits del muntatge, composta per Oriol Pedrós, com també L'art de robar.
Passa un minut d'un quart d'8, torna al Festival de Contes Vet aquí Sabadell. La 7a edició del certamen, que recupera la presencialitat després de la pandèmia, es farà entre els dies 19 i 22 de maig.
Entre les novetats d'enguany, ja que el Festival de Contes amplia el ventall de propostes per arribar a tots els públics i enganxar també els més joves. Susagna Nebó, presidenta de l'associació Carabàs, organitzadora de l'esdeveniment, parla d'una de les activitats pensades per a aquesta franja d'edat.
Faig una crida absoluta als joves, i si no són els joves els que ens estan escoltant, que són els grans, que els grans els comuniquin als joves, perquè jo aquí és un narrador impressionant i ha preparat una sessió de contes de por que segur que pot ser interessant.
Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia al web del festival. www.vetaquisabadell.cat.
Exaurides les localitats per l'obra sobre la vida i la mort del sabadellenc Cipriano Martos d'aquest vespre al Teatre Principal. Les Bruixes del Nord han organitzat el muntatge teatral anomenat Molotov.
I és la història dels abusos policials sobre aquest activista antifranquista resident a Can Oriac, mort al 1973 després que la Guàrdia Civil l'obligués a ingerir un còctel Molotov. Un dels intèrprets, Joan Valentí, ha explicat al programa Al Matí el que li van fer.
48 hores de tortura bèstia a la casa quartel de la Guàrdia Civil, i al final, en la bogeria aquesta dels guàrdies civils, li acaben donant 5 globs d'àcid sulfúric.
I així va morir després de 21 dies d'agonia. Sobre el cas hi ha una querella interposada a la justícia argentina. Les entrades estan exaurides i ara s'estan plantejant fer passis escolars de l'obra l'any vinent.
El Club del Viatger us convida a la presentació del catàleg 2022-2023. Descobreix la qualitat dels viatges més apassionants, des dels més propers als més llunyans, sempre amb gran qualitat i plens de detalls i sorpreses. T'esperem el dimarts 24 de maig a les 15 hores, a l'Espai Cultura carrer d'en Font 25. Entraràs en el sorteig d'una nit al nostre Hotel Neptuno, totalment renovat com a Hotel Spa 4 Estrelles Superior. Places limitades, preguem confirmació al telèfon 93 766 59 96 o info@clubdelviatger.cat. I ara us recollim i us portem a l'aeroport o punt de sortida, tant d'anada com de tornada per a tot el Vallès Occidental. El Club del Viatger, amb tu, sempre més enllà.
Connecta't a la comunitat Vitamines.
Divendres i dissabte nit.
Tota l'actualitat sobre l'oci nocturn de la ciutat.
Tertúlies, entrevistes, DJs i música electrònica non-stop.
Vitamina Dance, la millor recepta per desconnectar de la rutina.
Comença el cap de setmana amb ritme i energia.
Participa al programa a través del nostre Insta, @vitamina946.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ei, penya! Què passa, penya? Aquí estem els de Xocolata Express per recordar-vos que els dilluns és el dia en què Ràdio Sabadell emprèn un viatge musical a l'univers del pop i del rock. Xocolata Express, els dilluns de 10:45 a 11:45 de la nit i redifusió divendres i dissabtes.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer. Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El govern espanyol aprova el topall del preu del gas que ha de permetre rebaixar la factura de llum durant 12 mesos.
La mesura s'aplicarà conjuntament amb Portugal i fixarà un preu màxim mitjà del gas de mercat majorista de 48,8 euros al megawatt hora. D'entrada, el preu màxim aprovat pel Consell de Ministres Extraordinari serà de 40 euros els primers 6 mesos i s'anirà incrementant progressivament mes a mes. La mesura no tindrà plena efectivitat fins que rebi el vistiplau definitiu de la Comissió Europea.
La consellera de Justícia, la sabadellenca Lourdes Ciuró, avisa que el govern plantarà ara a la llei estatal que busca suprimir la figura dels jutges de pau.
Ciuró insta la ministra que s'ho repensi i que vol jutges i ajuntaments que es pronunciïn en manifestos i mocions. Considera que cal defensar-ne els arguments. En aquest sentit, retreu que el desmantellament dels jutjats de pau suposarà just el contrari d'allò que teòricament vol aconseguir la nova llei estatal en matèria d'eficiència, agilitat i proximitat.
La baixa per menstruació dolorosa l'assumirà la Seguretat Social des del primer dia, no pas l'empresa, segons han explicat fonts del govern espanyol.
A més, no s'exigirà un mínim cotitzat com les altres incapacitats temporals comunes. Aquesta baixa laboral plantejada pel Ministeri d'Igualtat s'inclourà en l'esborrany de la reforma de la llei de l'avortament que l'executiu treballa per dur al Congrés de Diputats.
I el vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, descarta una recessió per culpa de la guerra d'Ucraïna, tot i l'elevant nivell d'incertesa.
Per a l'exministre d'Economia és poc probable que s'encadenin dos trimestres seguits de decreixement del PIB, com va ocórrer durant la pandèmia o amb la crisi bancària del 2008. Preguntat per la possibilitat lligar les pensions a la inflació, de Guindos ha afirmat que és una mesura política que pot afectar l'estabilitat del sistema.
Esports.
Pedro Munitis ha alertat del perill que podria tenir confiar-se amb la visita de demà del Cornellà a la nova Creu Alta. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Dels tres partits que li queden al Sabadell, serà l'únic que no serà contra un equip que aspira al play-off.
El conjunt verd lluita per eludir el descens. Ara mateix, de fet, és a un punt de sortir del perill. Amb gairebé tots els equips jugant-se les garrofes en aquest tram final, Munitis tecla que no se'n poden refiar del Cornellà, encara que sigui el pitjor visitant del grup.
Seria el primer error que podríamos cometer y seguramente sería fatal. O sea, sería no estar en este mundo, ni en este grupo, ni saber cuál es la realidad. Sin ir más lejos, no sé, hace dos jornadas el último clasificado gana al primero, Betis gana Andorra, y luego vuelve a ganar Alcoyano, un equipo que venía con una dinámica de la leche. O sea, que el último clasificado es capaz de hacer esto.
I a més, el Sabadell no podrà comptar amb el seu pitxichi, Jacobo González, per sanció. Sense el madrileny i preveient que el Cornellà pot plantejar una defensa de tres centrals, Munitis podria apostar per jugar amb dos davanters. El càntabre no ha revelat les cartes, però tampoc es mostra excessivament preocupat per l'absència de Jacobo.
La baja de Jacobo es una baja importante. Es el jugador que más goles lleva en la plantilla. Pero bueno, también ha habido otros jugadores importantes en otros momentos de la temporada que les ha tocado quedarse fuera y el equipo ha sido capaz de sacar el partido adelante y bueno, nos toca, es así, no hay, o sea, es lo que hay, tenemos que aceptarlo y tratar de buscar soluciones.
S'espera un gran ambient a la nova Creu Alta, ja que més de mig miler de socis han adquirit entrades a les oficines. El xiulet inicial, demà a les 7 i des de mitja hora abans, el Sabadell en joc. Des de fa uns minuts, però, la jornada 36 ha començat amb un partit amb molts interessos pel centre d'esports. El Linares, rival directe, juga des de les 7 al camp de la Balompédica Linense. Arribats al minut 20 de la primera meitat, bones notícies des de la línia perquè la Balona guanya per 2-0.
En futbol formatiu, penúltima jornada de la divisió d'honor juvenil, amb el Sabadell juvenil defensant la cinquena plaça. Per aconseguir millorar el registre de l'any passat, bona part de les opcions del Damar Nomen passaran per guanyar demà al camp del Nàstic de Tarragona.
Els arlequinats tancaran la Lliga rebent el líder destacat del grup, el Barcelona, fet pel qual serà primordial sumant el duel contra els Grana. El Sabadell és ara cinquè amb 2 punts de marge respecte al Cornellà i al Mallorca i de 3 amb l'Ebro, mentre que el Nàstic encara ha de rubricar la permanència. Nomen destaca d'aquesta forma les virtuts de l'equip tarragoní.
Un desplaçament complicat, ells s'acaben de jugar la permanència, un equip que està molt ben treballat en el joc associatiu, que saben molt bé com trobar el lliure, juguen 4-2-3-1, a vegades 4-4-2, amb gent amb molta velocitat a dalt, gent bastant contundent al darrere.
El xiulet inicial d'aquest duel entre els juvenils del Nàstic i el Sabadell sonarà demà a 4:45 de la tarda al camp annex al nou estadi de Tarragona.
En handbol, última jornada intrascendent a la Primera Nacional masculina, amb tot decidit, tant pel que fa als equips classificats per les fases d'ascens com pels que descendiran. L'Oar Gràcia tanca la Lliga rebent el Sant Esteve Sesrovires en el que serà l'últim test abans d'intentar pujar plata.
S'espera que el carrer Bocaccio sigui una festa per celebrar la fita assolida la setmana passada de classificar-se per les fases, ja que els graciencs tenen assegurada la segona plaça. Ara el partit pot servir com a banc de proves, però pel tècnic Cesc Borrell poques novetats es poden introduir a aquestes altures.
Quan estàs estudiant unes oposicions o tens un examen final important, el que no tinguis el dia abans, no? o la setmana abans més o menys estudiada, t'ho pots llegir, però potser a l'examen no te'n recordes. No? Llavors, hi ha petits matisos que poden sortir nous, però jo crec que la base de tot l'any està contrastada i seguirem amb aquesta dinàmica.
I a Cal Balzac, el Creu Alta Sabadell Handbol tindrà l'última oportunitat d'estrenar el caseller de punts amb l'enfrontament contra la Salle Montcada, un duel que significarà l'adeu dels creualtencs a Primera Nacional després de 2 temporades a la categoria de bronze. Horari unificat per aquesta última jornada, demà a les 7 del vespre arrencaran els partits.
Jesús Oviedo ha fregat la medalla d'or al campionat del món júnior de tir olímpic que s'ha disputat a Suhl, Alemanya. Formant equip amb Adrián Díaz i Jorge Estevez, el tirador del tir Sabadell ha arribat a la gran final competint a la carabina d'aire comprimit de 10 metres.
L'equip ha plantat cara contra l'Índia en una final molt ajustada, però s'han hagut de conformar amb la plata mundial. Abans, Oviedo ja havia pres part tant de la prova individual amb 1a plaça com també per parelles mixtes. Tot i no poder lluitar pel podi en aquestes primeres modalitats, el del tir Sabadell es mostra igualment satisfet amb el seu paper.
Otra gran experiencia vivida junto al equipo español y muy contento, la verdad, con la competición. He sido capaz de seguir mejorando y aprendiendo. La competición logré un duodécimo puesto y la verdad que muy contento, con muy buenas sensaciones para después tirar la competición por parejas mixtas, que por desgracia pues no tuvimos suerte y quedamos en el puesto 20.
Juntament amb Alejandro Zilbetti, Oviedo és el tirador estrella del Club Tir Sabadell. Tot i ser de Badia del Vallès, la jove promesa vallesana viu des de fa temps a la Blume, dedicant-s'hi per estar entre els millors del món.
En ciclisme, David de la Cruz no ha tingut protagonisme en una de les etapes que tenia marcada en vermell el Giro d'Itàlia, la d'avui, en final a Potenza.
Una jornada trencacames amb 4 ports de muntanya i en la qual la fuga ha tingut premi. El grup d'escapats és qui s'ha jugat la victòria meta i el triomf se l'ha endut el neerlandès Quen Bowman. De la Cruz, per la seva part, s'ha tornat a deixar anar i ha entrat a la posició 97, a més de 26 minuts de diferència. A la general, tot igual, amb Juanpe López com a líder i el ciclista sabadellenc molt despenjat. Demà, etapa a Nàpols de 153 quilòmetres i diumenge, l'esperada pujada al Blockhouse, que pot començar a marcar diferències a la classificació.
I en squash, Iker Pajares afronta a partir de demà al Caire el seu quart mundial.
L'esquaixista sabadellenc mai ha passat de la primera ronda i en aquesta ocasió ho tindrà força complicat. D'entrada perquè surt de lesió i fa un mes i mig que no competeix. Una inactivitat, per cert, que l'ha fet caure del 18è al 24è lloc del rànquing mundial. I d'altra banda perquè el sorteig del quadre no ha estat massa favorable i l'ha aparellat amb l'egipci de 28 anys, Marwan El Shorbagi, 7è cap de sèrie i finalista del mundial l'any 2017. El debut de l'esquaixista del tenis Sabadell serà demà a les 4 de la tarda.
I acabem amb el món de l'aigua. La sabadellenca Emma García està nomenada nova membre del Comitè d'Atletes de la Lliga Europea de Natació, juntament amb 3 esportistes més en actiu.
Un dels principals objectius de l'organisme és donar més veu i vot als esportistes i que al cap i a la fi s'asseguri que el punt de vista dels atletes sigui el centre de totes les decisions que es prenguin. Encara a l'espera de la primera reunió oficial, García es mostra expectant de saber tot el que li ve per davant.
encara no ens hem reunit ni ens han explicat molt bé, però s'haurà de fer diverses reunions i lluitar pues, això una mica pels drets dels esportistes, crear noves iniciatives, bueno, anar veient una mica ja, a veure quan ens expliquen, quan ens reunim, fem la primera reunió de toma de contacto i ens expliquen bé com la funció que hem de tenir.
D'altra banda, Emma García participarà la setmana que ve a la superfinal de la Lliga Mundial de Natació Artística a Atenes, l'última prova abans de l'esperat Mundial de Budapest.
Mig minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 13 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon divendres i que tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.